Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
El dia de la marmota us tornem a dir bon dia, pendents del vent, la pluja i la neu, un temps que condiciona, sens dubte, el carnaval. L'arrencada d'aquest 2026 no ens l'havíem pas imaginat. Aquest any ja hem sentit 8 vegades, 8, aquest so. Fins ara eren 7, però Protecció Civil acaba d'enviar un altre alert al sud pel fort vent. De seguida, des de Protecció Civil, els detalls. Davant la disjuntiva de passar-se o de no arribar-hi, els governs opten per no caure en la marmita de Carlos Mazón i prefereixen que s'obri que no pas que falti. L'emergència, vistes les imatges i el balanç de dijous amb una dona morta i desenes de ferits, estava més que justificada a l'àrea metropolitana de Barcelona. És compatible dir això amb constatar, perquè les imatges són eloqüents, que en zones del país com l'Empordà, les Terres de l'Ebre o Lleida va fer un dia més aviat normal, sense incidències que justifiquessin el tractament de les escoles o la recomanació d'evitar desplaçaments. Davant la desgràcia, el govern de Torn, mani qui mani, prefereix esquivar els fantasmes del Ventorro. Raonable, perquè dijous hi va haver vides en joc, però sense perdre de vista que la categoria d'emergència no es pot normalitzar. Si tinguéssim una moneda d'un euro per picar la barra de bar, diríem allò de... quan tot és una emergència, res és una emergència. En tot cas, el debat va més enllà de la meteorologia o de les possibles desgràcies. Vivim sotmesos a una rutina d'urgències permanents que aquest 2026 s'han vist perillosament condimentades per un món que cau a trossos al ritme de Donald Trump, un accident a Damús que ens va posar els pèls de punta, una desgràcia a Rodalies que va despullar totes les mancances de la xarxa ferroviària i la baixa mèdica d'un president de la Generalitat que, per sort, dilluns es reincorpora progressivament al despatx. Veient el panorama, de feina no n'hi faltarà gens ni mica. Avui al suplement hi tenim l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltes i el Jaume Clotet. Bon dia, bona hora després.
Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
I també hi tenim la Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil, que ja finalment sí, li hem de fer una oferta perquè es reincorpori o s'incorpori com a col·laboradora d'aquest programa. Imma Soler, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
A veure, estem pendents d'aquest vent en alguns punts, especialment a Tarragona. Vandellós i l'Arboç afecta carreteres com l'AP7 i l'A7. De fet, Protecció Civil acaba d'enviar un alert per fort vent al sud de Catalunya. És així, això, eh?
Correcte, sí. Ara estem enviant aquesta alerta perquè aquest avís que teníem d'aquest vent fort, com heu anat veient, l'hem anat seguint aquesta nit. Ara fins i tot el Servei Meteorològic de Catalunya ens ha incrementat la previsió de la valoració d'aquest vent que pot fer aquesta mestralada en aquesta zona, i per aquest motiu hem enviat ara una alerta a totes les comarques de les Terres de l'Ebre i també al Baix Camp. Estan treballant els companys, no l'he sentida perquè no estic a Tarragona, però suposo que aviat es sentirà, i aquesta alerta que sonarà en aquesta zona de Tarragona i també de Terres de l'Ebre és per demanar que s'evitin els desplaçaments, que hi ha aquesta situació de vents molt forts, i el que demanem és evitar els desplaçaments i també les activitats a l'exterior.
Es demana o es prohibeix?
Bé, el que demanem, donem la instrucció d'evitar desplaçaments i a les activitats a l'exterior. Això és una instrucció. S'han d'evitar aquests desplaçaments. És la diatriba aquesta que tenim sempre. Un desplaçament que sigui vital, que tu t'hagis tallat la mà i hagis d'anar a l'hospital, això ho has de fer. Ara bé, un altre desplaçament que no sigui per un motiu d'aquests tan importants, en aquests moments no s'ha de fer. Per què? Perquè estem en una situació de risc important.
Per tant, al sud del país, per exemple, activitats esportives, avui que és matí de dissabte, que hi ha molts partits de bàsquet a l'aire lliure, partits de futbol, partits de vòlei, se suspenen?
S'ha demanat que s'evitin aquestes activitats, per tant, que no es facin.
D'acord. Com és aquesta previsió del vent per aquest matí de dissabte, tenint en compte el precedent de dijous, i que aquestes últimes hores anàvem explicant que el vent seria pronunciat, però que l'episodi no tindria res a veure? Què diu la previsió i què diu Protecció Civil al respecte?
La previsió ens està dient que hi haurà vents forts del nord, al Pirineu, Prepirineu, Empordans, i també tota la zona de Terres de l'Ebre, tota aquesta zona del terç sud del país. Aquesta és la previsió que tenim. Vents del nord, tramuntana i mestral. Què és el que explicàvem nosaltres? Dijous vam tenir un vent de ponent, un vent que no és habitual en les zones del centre del país, de tot el litoral i prelitoral, que estava bufant. Per aquest motiu, les infraestructures, els aparells, tot no està preparat per aquest vent, perquè no és habitual en aquesta zona. I per aquest motiu s'esperaven més incidències. Avui tenim aquest vent del nord i aquest vent de mestral, que ja és habitual en les zones on l'està fent, i per tant també entenem que la zona, els equipaments, els edificis estan més preparats amb aquest vent. Per tant, hauríem de tenir menys incidències perquè aquesta preparació és més clara, sí? Però, com que està tenint una intensitat molt forta, doncs també veiem que pot provocar també incidents. I per aquest motiu és pel que ho hem anat seguint, i quan estem veient que aquesta intensitat s'està manifestant com a elevada, o es manifestarà, és pel motiu pel que hem enviat aquest avís.
Tenint en compte que l'AP7 està tallada aquest dissabte al matí en sentit nord a l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp després que hagi volcat un camió a la via...
Dos incidents hi han hagut, a l'AP7 i a l'A7.
A l'AP7 i a l'A7, eh? Sí, a l'A7 a quina alçada?
També la mateixa zona, ens comentaven bombers i estaven treballant-hi. No sé si hauran acabat l'incident, però estaven treballant-hi.
S'ha estipulat algunes restriccions pel que fa als camions en aquestes vies aquest matí de dissabte?
Sí, s'estava preveient aquesta situació i ara parlarem amb els companys de trànsit. Ells de seguida determinen aquestes mesures. No tinc en aquests moments la nota aquí, però de seguida, si ells han fet aquesta informació, doncs ja l'estan traslladant.
Afectacions també, veig en posta, ha caigut el servei de la llum.
Sí.
Digues.
Hi havia uns abonats que estaven pendents d'una solució que ens comentaven que fins a mig matí segurament no estaria solventat. 1.700 abonats ens comentaven a la zona d'Amposta que estaven sense subministrament elèctric per una incidència de la mitja tensió.
Què recomanen per les rues de Carnaval?
En aquests moments, en aquestes zones que tenen tanta incidència, el que recomanem i el que estem demanant és que suspenguin, que no es realitzin.
Al sud del país, eh?
Sobretot, no. En aquesta zona on estem parlant, que hi ha més incidència, el que hem demanat és evitar les activitats a l'exterior. Per tant, aquestes també. Sí? Val. La resta del país poden haver-hi zones on l'afectació de vent no sigui elevada i, per tant, puguin fer-se amb condicions, valorant com es fan i veient quina és la situació del lloc i si es pot garantir la seguretat de l'activitat. Sí? Això localment es pot valorar. Val? Però bé, amb aquestes que hem comentat nosaltres ara, en aquestes ja estem demanant evitar els desplaçaments a l'exterior i també aquestes activitats, per tant, aquestes ja no tindrien raó de ser.
Tenint en compte el que va passar dijous, tenint en compte el que expliques de cara a aquest matí de dissabte, amb operacions i intervencions més quirúrgiques en funció de com bufa el vent en diferents punts del país, es va pecar una mica de barcelonitis aquesta setmana, dijous?
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè ja hem comentat que la situació del dijous era molt complicada i ja es va veure 6.000 i pico trucades en el 112, 3.500 intervencions de bombers, i el que es demanava era una rebaixa de la incidència de l'afectació que teníem. I rebaixar-ho era fer-ho entre tots. Entre tot el país, rebaixar l'exposició al risc i també l'exposició a altres situacions que hi haguessin. Per què? Per aconseguir menys avisos i menys necessitats de cara a tots els operatius i perquè en general tothom, entre tots, poguessin fer front a aquest risc important que hi havia. I el que es demanava era això. Teníem que donar assistència a tot el país amb la normalitat, amb el que passa normalment. Les 10.000 trucades que puguin haver-hi, potser en el 112 en un dia, doncs també s'havien d'atendre, però a més sabíem que s'incrementarien més. I s'incrementarien amb aquestes 6.000 que van haver-hi més pel tema del vent. Llavors, tot això s'havia de respondre, i la manera de respondre-ho és com a sistema, no d'una manera comarcal, com potser avui pot fer-se perquè no esperem una incidència tan generalitzada.
Mira, s'estrena aquests dies la pel·lícula de Balandrau, 25 anys després, amb tota aquesta història de supervivència amb 10 morts a la muntanya, i aquest cap de setmana estem pendents també de Torb al Pirineu, eh? Tempesta també, perfecte. Vent, pluja, neu i Torb.
Sí. I el Torb serà important. Serà important i, sobretot, ens ho demanen en la zona del Pirineu Occidental, però també comptem que pot nevar puntualment amb tota l'àrea. Per tant, totes les persones que es dirigeixin cap a aquestes comarques, sobretot, que vagin equipats amb cadenes, amb el dipòsit ple, amb el telèfon mòbil també carregat. Per què? Perquè en aquestes zones no només la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, sinó també el Ripollès, el Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Solsonès. Pot haver-hi puntualment alguna nevada que, a més, també estarà afectada per aquesta situació de vent important, eh? Per tant, molta vigilància amb la conducció en aquestes zones i, si es va fer alguna activitat a muntanya, avui no és un dia per fer activitats fora de zones controlades, hi ha risc de llaus, hi ha torb, hi ha també neu transportada, el vent també arrossegarà la neu i és un dia complicat. Per tant, nosaltres demanem que no es facin activitats fora de zones controlades i sobretot, doncs, tenir aquesta vigilància amb el desplaçament en aquesta zona.
És la Imma Soler, de Protecció Civil. Molt em temo que tornarem a parlar al llarg d'aquest cap de setmana. Gràcies, sort i bon dia.
Bon dia, igualment. Adéu.
Quatre minuts per arribar a un quart de 10 del matí, que és el panorama que tenim amb aquest matí de dissabte que es desperta assolellat, però amb ventades i amb tots aquests avisos i amb aquest vuitè és alert de l'any. Se li gira feina al president de la Generalitat, Salvador Illa, que torna aquest dilluns, es reincorpora enmig d'aquest panorama. Eduard, Olga, Jaume... Jaume, tenint en compte que tu vas ser DIRCOM del president Puigdemont i president Torra.
Sí, dels seus governs.
Dels seus governs. Tenint en compte que és una situació tan anòmola, comunicativament, com es gestiona el retorn d'un president després d'una malaltia o d'aquest mes de baixa, i tenint en compte doncs, tot el que ha passat amb aquest mes, que hem anat repassant també al llarg dels dies aquí al suplement i a l'antena de Catalunya Ràdio, però em fa la sensació que no tenim temps de pair una notícia que ja n'estem explicant una altra d'encara més important.
Aviam, sí, coneixent el president Illa una mica, jo crec que aquesta setmana s'ha estat pujant per les parets quan veia l'actualitat i estava de baixa. Ha fet una baixa de debò, diguem, i per tant, coneixent una mica, no, hauria estar molt preocupat i patint bastant. Ha passat una cosa molt catalana, que és que al principi ningú deia res, no? Com si està de baixa, no? Ningú comentava.
Hi va haver rodes de premsa de l'hospital.
Sí, no. Vull dir, ningú ho criticava perquè és un tema de salut i, per tant, doncs, no passa res. Passa que han passat moltes setmanes i la gent començava a estar neguitosa davant de l'actualitat i les calamitats d'on és el president, realment, on és el president, no? Perquè per alguna cosa existeix. I finalment torna. Llavors, jo, si fos el seu DIRCOM, l'objectiu seria que el seu retorn s'ha de notar. És a dir, si torna i tot continua igual, el desastre d'infraestructures, les vagues, els milions de problemes que estem tenint, alguns no són atribuïts del govern, com el vent, no? Però altres sí. Si torna i no passa res, algú pot pensar doncs, que tampoc té un lideratge tan fort i que el seu govern pot funcionar sense ell, igual que amb ell mateix. No? I, per tant, aquesta seria la idea. Jo suposo que tenen prevista una bateria d'accions en les quals es vegi que el retorn té un impacte.
A les 8 del matí de dilluns hi ha una declaració institucional. Exacte. Del president de la Generalitat i després, dimarts, hi ha una entrevista amb la Corpo, amb aquesta casa, antena conjunta TV3 Catalunya Ràdio Plataforma amb l'Ariadna Oltra, entrevista institucional el dimarts al vespre.
Exacte, aquest és el recorregut correcte, és a dir, farà una entrevista a la televisió pública catalana, una altra a la televisió pública espanyola en català i una declaració institucional, que és el recorregut correcte. També, si no m'equivoco, i això està ben posat, signarà un acord d'habitatge, per tant...
Que és l'acte que li va quedar pendent el dia. Exacte. Que va agafar la baixa.
Exacte, però ha de tornar i ha de començar a fer coses. Una cosa que no farà, i ja la sabem ara, és viatges. Ha sigut un president molt viatger, crec que ha fet una dotzena de viatges...
I per actiu. L'agenda realment. Exacte. Eren tres actes mínims cada dia, tres. Exacte. Actes públics.
Però ha viatjat molt. L'últim viatge crec que va ser a Guadalajara, a la Fira Internacional del Llibre, i això jo crec que no en podrà fer gaires, perquè com ells mateixos han dit des del govern, la recuperació serà gradual. I, per tant, jo l'objectiu que tindria si fos ells és que el seu retorn s'ha de notar. Algunes coses, per exemple, la peça ja està reoberta, per tant, quan torna hi ha algun problema de menys, però s'hauria de notar una acció de govern, que jo crec, i amb això acabo, que durant aquests mesos o aquestes setmanes el govern ho ha entomat com ha pogut amb un encert, diguem, relatiu. Se'ls veia una mica amb falta de lideratge, per molt que estic convençut que parlaven cada dia amb el president, jo estic convençudíssim, però ja s'ha notat una certa falta de lideratge polític del nivell que té, evidentment, el president.
De seguida la resta de la taula, però per tancar aquesta qüestió. Junts, tan bon punt ahir va sortir que el president Illa dilluns es reincorpora, ja va sortir, a través també del seu vicepresident, l'Antoni Castellà, demanant que es plantegés una qüestió de confiança. L'oposició l'espera amb ganes. Creus que és una bona estratègia i és prudent, tan bon punt encara no l'hem vist, perquè no hi ha una fotografia del president de la Generalitat d'aquest mes? Dilluns el veurem per primera vegada, suposo, si és que no el veiem abans. Creus que és prudent en aquest estat de salut, que és obvi, que ho ha passat malament i que s'està recuperant, esperar-lo ja amb el ganivet a punt?
Jo crec que sí. Jo crec que aquesta crítica en concret que tu has dit és política i se li pot fer. És a dir, que estigui de baixa o estigui a punt de sortir de la baixa, no treu que la política continua. Per exemple, per posar un altre contrapunt, quan va tenir l'incident mèdic i va estar a l'hospital, en canvi va ser molt desagradable quan Silvio Riols va atribuir que potser havia tingut un tracte privilegiat a l'hospital. Que, per cert, a mi em sembla bé. És el president de la Generalitat i, si té un problema de salut, doncs se l'ha d'atendre el millor possible. No és un privilegi, és el president de la Generalitat, no?
Tot i així, fonts del govern van explicar que havia rebut el mateix tracte que qualsevol altre català.
Exacte, però igualment, per mi, si entra a l'hospital i se'l porta ràpidament per davant dels altres, per mi és un tema institucional, no? Amb tots els respectes del món per tothom, però no és un pacient normal, és el president de Catalunya, no? I, per tant, allò sí que va ser un atac personal, jo crec que fora de lloc, però la crítica política s'ha de poder fer amb mà esquerra perquè és un tema de salut, però s'ha de poder fer i s'ha de demanar. Si un dels temes d'aquestes setmanes ha sigut la situació de la consellera Paneque i les crides repetides a que dimitís, doncs és un fil que ha d'estirar, jo ho estiraria només Junts, sinó la resta de l'oposició.
Olga i Eduard.
Sí, jo en aquest cas crec que el president ha fet el que ha de fer. I ho dic perquè tinc la sensació de que hi ha algunes veus crítiques que pensen que ha desaparegut. No, el president no ha desaparegut. El president ha estat de baixa mèdica. I el president de baixa mèdica ha estat un pacient. I un pacient ha de fer cas al que diuen els metges. I els metges li han dit que ha de desaparèixer de la vida pública, que ha d'agafar una baixa mèdica per recuperar-se. Per tant, a mi el que m'hagués semblat contraproduent, a més no poder, és tenir un president que anés apareixent enmig d'una malaltia i enmig d'una baixa mèdica. És a dir, crec que donaria un flac exemple als drets generals de tots els catalans i catalanes, que en definitiva també el president està per donar exemple en aquest sentit també. I ho dic perquè jo sóc més partidària d'un pacient que és president que respecta una baixa mèdica que no pas d'un polític que s'agafa tres dies de... una política que s'agafa 3-4 dies de baixa maternal. És a dir, crec que els exemples quan es tracta de la salut també són importants. Un cop dit això, és cert que aquesta baixa mèdica ha coincidit, jo crec que amb un inici d'any, amb un mes, que no poden haver passat més coses i totes d'una urgència estratègica comunicativa clau pel govern del president Illa. Per cert, la presidència no ha quedat deserta, ell ha delegat la presidència i entenc, i vull entendre i vull pensar, i així ho crec de veritat, que té un equip de persones que treballen, que estan suficientment preparades per assumir aquesta responsabilitat, perquè si no, malament aniríem. I a més, estic convençuda de que tot i que ha estat de baixa mèdica, crec que tots ho estem aquí en aquesta taula, no s'ha desconnectat ni molt menys i ha estat ben present amb totes les decisions. Un cop dit això, cert és que aquest mes ha estat, jo crec, dels més complicats que ha hagut d'afrontar el govern del president Illa, que estava acostumat a aquest no news, good news i a tenir aquest perfil baix del qual sempre parlàvem. No? Per tant, jo hi coincideixo amb el company, sí, hi hauria d'haver-hi un canvi d'estratègia i s'hauria de notar una presència més activa per abordar les crisis que estem afrontant en aquests moments. No? I aquí sí que crec que és on la comunicació, l'equip de comunicació del president ara hauria de canviar aquesta estratègia. De fet, crec que ho faran, crec que són conscients de que el president no pot continuar tenint un perfil baix en la seva reincorporació, perquè això el que sí donaria és la sensació d'un president desaparegut en aquests moments, cosa que no ha donat, des del meu punt de vista, per la baixa. Ara bé, quan a Junts, i per abordar tots els temes que han sortit, no? Home, jo m'hagués esperat. Jo m'hagués esperat. Si la qüestió de confiança es pot demanar la setmana pròxima, també. Esperem-nos, veiem-lo parlar, deixem aquest protagonisme necessari i que ha demanat la ciutadania. I on està? I per què no dona explicacions? Les explicacions les han donat els metges, que són qui han de donar explicacions. Però en qualsevol cas, deixem-lo aparèixer, deixem-lo que es reincorpori. I jo no dic que el mateix dia dilluns, però home, esperem-nos una setmana. Vull dir, els tempos també són importants i no passava res. La qüestió de confiança es pot demanar i em sembla que està bé demanar-la, però esperem-nos un temps prudencial des del meu punt de vista.
Voltes.
A veure si m'explico bé, perquè trepitjo terreny. Jo crec que el president Illa ha tingut molta sort políticament.
Wow.
Des del punt de vista de la salut, no. Si diferenciem la cosa de la salut amb la cosa política. Evidentment, no és tenir sort que t'aparegui la malaltia que li ha aparegut amb ell. Val? I des d'aquest punt de vista, tot el respecte, tot el suport, tots els desitjos de recuperació, bla, bla, bla. Val? Políticament ha tingut molta sort. Qui, quan ha vingut la crisi més gran dels serveis públics i la situació més desgastadora per un govern de la Generalitat, que jo recordo molt de temps, val? Qui s'ha menjat el marrón i qui ha tingut el desgast han sigut el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i la consellera Sílvia Paneque. Diguem-ne, vale? Si tu ets vetlles per la imatge del president, diguem-ne, no? I penses en el futur del president, que ell s'hagi estalviat aquest desgast i que, a més, ara pugui aparèixer com, per entendre'ns, el primo de Zumosol que arriba i arregla la situació, com deia el Jaume, que és el que deuen estar preparant.
Però pel fet de tornar, els trens no passaran a l'hora.
No, evidentment, però és una oportunitat política, és una gran oportunitat política tornar i transmetre, és a dir, que el desgast se l'hagin menjat altres cares i que tu arribis en un moment en què la situació més crítica ha passat, val? I està en vies de solució i tu tens l'oportunitat d'aparèixer i tal. Jo crec que políticament és una gran oportunitat política pel president de la Generalitat. Insisteixo, separo el tema de la salut del tema de la política.
El que es pot estalviar, si té fortuna amb la meteorologia, són els temporals de vent, de pluja i de neu. Però la crisi Rodalies, la vaga dels maquinistes, la vaga dels professors, les mobilitzacions per mobilitat, els pagesos o el rebrot de la pista porcina, se'ls menjarà igual.
Evidentment, hi ha situacions que són estructurals i que tenen a veure amb que són realment estructurals i que no tenen solució amb l'actual, diguéssim... Em fa molta gràcia perquè nosaltres ens parlaven sempre dels costos de la independència. Bueno, jo no sé quins haurien estat els costos de la independència. El que sí que veig cada dia és quins són els costos de la dependència. Val? I els costos de la dependència els estem patint. Aquests sí que els estem patint. Els altres són imaginaris. O són
teòrics.
Perdó?
Teòrics.
Són teòrics. Val? Aquests són reals i els estem patint. I, per tant, efectivament, el president Illa... Ni el president Illa ni Superman podrien arreglar coses que són estructurals i que tenen a veure amb la dependència, diguéssim, de Catalunya respecte a l'Estat. Però, insisteixo, o sigui, és per un polític estalviar-se el desgast i, a més, estalviar-se'l no perquè t'has amagat com Mazón en un moment que s'amaga, sinó perquè no has tingut més remei que quedar-te a casa, diguem-ne, val? I poder aparèixer després dient ara m'hi poso, doncs, home, és una oportunitat. I el Jaume, diguéssim, d'alguna manera estava dient-ho, no? O sigui, aquí hi ha una oportunitat molt clara de transmetre un lideratge.
Però aquesta oportunitat, o com ha dit l'Eduard molt encertadament, del primo de Zumosol, que arriba i comença a arreglar les coses, estem en un mar de fons que hi ha una pila de coses imprevisibles. Si ell arriba aquesta setmana, fa una bona declaració institucional, fa unes bones entrevistes, però aquesta setmana mateix, que ve, dijous i divendres, hi ha un caos monumental de Rodalies perquè hi ha avaries, hi ha un accident, cau un arbre, hi ha mil milions de problemes. Amb això, que ara mateix no podem saber-ho i ningú pot saber-ho, aquesta imatge de seguida durarà, doncs, ben poquet, no? Per tant, hi ha uns imponderables que ningú pot saber que poden esgarrar aquest pla. És un pla que sobre el paper aguanta tot, com hem vist sempre, no? Però com es diu en termes militars, el millor pla cau a la que un soldat posa el peu a terra, perquè hi ha milions imponderables, no? I per tant, segurament serà difícil que el pla es compleixi al 100%.
Sí, tot i el que ha dit l'Eduard, a mi em costa moltíssim fer aquesta dissociació, en aquest cas, entre polític i persona. Intentaré explicar molt breument, perquè em costa moltíssim, i entenc, el que ha dit, i segurament té una raó de ser a nivell d'estratègia política no buscada, però em costa horrors fer una separació entre persona i política en aquest cas, perquè jo crec que cap de nosaltres prefereix una malaltia a qualsevol crisi, cap de nosaltres. Per tant, jo crec que aquesta sort ell no l'hagués desitjat, i això estem tots d'acord, i per tant també crec
Per això l'Eduard ha dit que estava en terrenys pantanosos.
Sí, sí, estava en terrenys pantanosos, i si hagués preferit posar. No? Un cop dit això, tampoc estic d'acord amb que ara arribi com el primo de Zumosol, com el cosí de Zumosol, i jo vengo aquí a arreglar-lo todo, no? Ans al contrari. És a dir, ans al contrari, jo crec que té un paperàs increïble en aquests moments, perquè, com estem comentant, són problemes que no són de fàcil solució ni molt menys, ni de fàcil resolució, i no perquè arribi el president, de sobte tot funcionarà a la meravella. Amb la qual cosa ens trobem comunicativament amb un altre problema, que és, porta tres setmanes, hipotètic, porta tres setmanes el president Illa al front i tot continua igual. Porta un mes al front i tot continua igual. Per tant, crec que el seu paper un mes després no és gens fàcil i que, a més, estarà subjecte a una crítica i a un escrutini que durant aquest mes no s'ha pogut produir. Per tant, no ho veig tan clar en aquest cas.
Bueno, jo crec que diguéssim, no ho he fet malament, diguem-ne, o sigui, m'he ficat en un...
Pantanós, pantanós.
I n'he sortit bastant viu. crec que el que dic és així, des d'un punt de vista d'anàlisi estrictament política, ¿vale? Òbviament que el president no hauria canviat mai de la vida, diguéssim, el tema de la salut per una crisi, etc. Però l'oportunitat la té. L'oportunitat la té, i com diuen els castellans, no hay mal que por bien no venga.
Tenint en compte que fa mitja hora s'ha enviat de nou un S-alert al sud del país per aquestes fortes ventades que amenacen també avui moltes rues de carnaval, tenint en compte també que ens hem posat a la boca el Carlos Mazón, tant pel que fa a aquesta reaparició de Salvador Illa com per les mesures que va prendre el govern aquesta setmana dijous a l'hora de restringir, per exemple, les escoles i suspendre totes les activitats a l'aire lliure a tot el país. Hem pecat de barcelonitis perquè hi ha una part del país que està empipada perquè consideren que el seu poble no hi va fer prou vent com per suspendre totes les activitats i enviar tots els treballadors a casa. Què en penseu?
Jo penso que ho has dit molt bé. És a dir, és veritat que el dia de la ventada i que van confinar els nens a casa i tot això, amics meus de l'Empordà se n'enfotien de mi i de nosaltres, dels barcelonins, no? I és veritat que no té cap sentit tancar les escoles del Pallars o de les Garrigues o del Segrià si la ventada va ser bàsicament a l'àrea metropolitana i l'àrea més litoral, no? I avui, en canvi, hi ha un bon exemple. S'ha enviat una alerta molt localitzada on ha d'haver-hi l'episodi dificultós. I on jo crec que el govern està fent moltes alertes. Estic d'acord amb tu que hi ha l'efecte Mazón, no? Ningú es vol arriscar a tenir un problema. De fet, si no s'hagués enviat alerta de vent, per exemple, vull recordar que va morir una persona, per tant, poca broma, estem parlant d'una cosa molt seriosa, i per tant, en aquests casos, tota la prudència sempre és poca. L'únic que es pot demanar, crec jo, és que afinin una miqueta més en les àrees geogràfiques, perquè ni Catalunya és Barcelona, ni Barcelona és tot Catalunya, no? A vegades alguns ho pensen, però no és així. Per tant, el país és bastant gran, hi ha molta gent repartida per tot arreu, i avui en dia la tecnologia i la previsió ha de permetre una mica localitzar on hi ha el focus de perill.
Jo m'he quedat amb curiositat tècnica amb quan la Imma Soler, la portaveu d'Emergències i Protecció Civil, ha dit que en una situació com la que hi havia la resposta només pot ser de sistema, diguem-ne, no? És a dir, que tot el sistema s'havia de posar en d'allò. Jo, honestament, des del sentit comú i des de la ignorància en temes de... O sigui, des del sentit comú dels ignorants, val? En temes de protecció civil, home, em costa d'entendre. Em toca entendre que en zones molt àmplies del país on no hi havia l'alerta 6 sobre 6 que teníem, aquí a Barcelona, doncs s'hagués d'aplicar les mateixes mesures que a les zones més perilloses.
Jo crec que el que s'ha fet és una qüestió de màxims, mai millor dit, no? És a dir, és cert que possiblement les alertes podrien ser més quirúrgiques, és cert que podrien ser aplicades a zones en concret, possiblement s'hauria d'estudiar, però també és veritat que tu pots viure a l'Empordà però pots treballar a qualsevol altre lloc i per tant t'has de desplaçar i per tant has de venir a qualsevol població del barcelonès, per exemple, no? I en aquest cas, ara ho dèiem, no? Hi ha una persona que mor, hi ha altres persones que han estat ferides, tots tenim al cap el 2009 quan quatre nens van morir perquè se'ls va caure al damunt un sostre d'un pavelló a Sant Boi. Per tant, si la decisió és alerta o no alerta, jo sempre estaré a favor de l'alerta amb tots els inconvenients que té. Però diguem-li a la família de la persona que mor, no? Diguem-li.
Recordem, la situació a 9:45 del matí. Protecció Civil ha enviat fa uns minuts una alerta per fort vent a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp. Es recomana evitar desplaçaments
i activitats a l'exterior durant tot el dia, també les activitats esportives aquest matí a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp. La recomanació de Protecció Civil és que se suspenguin. Ens ho explicava la Imma Soler fa uns instants al suplement. Les ratxes afecten també el Pirineu, Prepirineu, on han tancat les estacions de Vallter i es pot a causa del fort vent, el torb i la manca de visibilitat al Pirineu. Molt atents avui amb el torb, especialment també esquiadors. El vent afecta les carreteres. Hi ha caiguda d'arbres a l'AP7, a l'Ametlla de Mar en sentit sud, i a aquesta hora també circulació tallada a l'AP7 entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord per accident i retencions en aquesta mateixa zona a l'A7 amb un carril tallat. També retencions a l'A2, al tram entre Cervera i Ribera d'Ondara, en els dos sentits. 9:45, ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta Citroën.es.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un nuevo rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ara Lidl Burger Meat Mixta per 3,49. T'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus, musclo fresc, viu i net per 2,89. T'estalvies un 17%. Lidl, val la pena.
El cap de setmana del 21 i 22 de febrer arriba a Vic la Mocadera, la nova fira de l'embotit artesà català.
Amb la tradició xarcutera i el patrimoni gastronòmic de la plana de Vic.
Mercat d'embotits, tast, tallers, activitats familiars, espais de divulgació.
La Mocadera, a la plaça dels Màrtirs de Vic.
Informa-te'n a vicfires.cat i a les xarxes socials.
Perquè tu posis amor als teus plans, a Caprabo t'oferim més de 1.500 productes d'Eroski a preus bons sempre. Com la banana, per només 1,35 euros al quilo, amb un estalvi del 12%. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo, així de bo.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
A vegades gran és només gran. I a vegades gran és just el que necessites. Descobreix el Dacia Vixter. Gran maleter. Gran espai interior. Baix consum, a un preu petit. Vine i descobreix les motoritzacions híbrides i GLP amb etiqueta Eco de Dacia Vixter.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Que bé que et va el finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Finança les compres fins en 12 mesos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i de tot i més.
Finançament del 100% a la botiga, web i app del Corte Inglés.
Fins dimecres 18 de febrer per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ja són aquí les ofertes límit del Corte Inglés. Un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Samsung, Braun, Rumba, Teca, Candy, Mitsubishi, frigorífics Balay. Són les ofertes límit. Només fins al 15 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 9:45 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz. Quan parlem d'ocupacions, habitualment sentim algú que diu allò de m'ocuparan la casa quan marxi de vacances o s'ocupen moltes segones residències. Doncs bé, les dades diuen just el contrari. Diuen, per exemple, que el 2025 el 96% de les denúncies per ocupacions o intents d'ocupació a Catalunya van ser en pisos que estan buits de manera permanent i que només el 4% van ser en pisos habitats o segones residències, segons apunten els Mossos d'Esquadra. Aquesta hora el suplement ens acompanya el Carlos Baraiber, ell és cap de verificació de 3CAT. Què tal, Carlos? Bon dia.
Bon dia.
Són unes dades que desmenteixen alguns tòpics i les anem desgranant. Què diuen, Carlos?
Doncs mira, això que deies, no? Que el 96% dels habitatges que s'ocupen són pisos buits de manera permanent, podríem dir. És a dir, són pisos en els que no hi ha cap activitat, segurament no hi ha ni els serveis donats d'alta, són pisos, a banda, un 80% de grans tenidors que estan, podríem dir, una mica deixats de la mà de Déu, que és on la gent tria, doncs, per ocupar, perquè, a més, no li generarà cap problema. No? L'altre, el que tu deies, no? Aquestes brames, hem intentat fer el tema d'ocupacions, doncs perquè és un tema que dona molt de sí i que hi ha molts llocs comuns, etcètera, etcètera. No? Això que deies, m'ocuparan el pis si marxo un mes, si vaig a buscar el pa, no? Allò que es diu exageradament. Això, clar, els Mossos d'Esquadra separen. No? En el cas d'un pis buit, de manera permanent, primer s'ha d'aclarir que el delicte d'ocupació no existeix. Val? El que existeixen són els delictes d'usurpació, per una banda, que és entrar en un pis buit, i després violació de domicili, que és entrar en un pis on hi viu gent, habitualment. Llavors, els Mossos d'Esquadra diuen el que fa la gent és una usurpació, que és un delicte lleu, que, a més, com a delicte lleu, té unes penes petites de mesos, no? De mesos de multa, a més. En canvi, els Mossos diuen el que no passa són aquestes violacions de domicili, és a dir, la gent no entra a cases on hi ha gent vivint, d'entrada i primer de tot, perquè per la persona que ocupa és un problema, perquè si aquella persona tornarà, si és cas de violació de domicili, tu pots demostrar immediatament que tu estàs vivint allà, la policia vindrà i desallotjarà aquella gent. Per tant, és una circumstància que no es dona. Què passa amb les segones residències? Les segones residències també es consideren domicili. És el lloc on tu desenvolupes la teva intimitat i, per tant, la policia també hi pot entrar. Fins i tot si hi vas d'una manera... bé, hi has d'anar de manera periòdica, és a dir, no pots tenir la casa allà abandonada, però si vas cada cap de setmana, fins i tot lloguers de... segones residències de temporada, també es consideren domicili. Si tens els serveis donats d'alta, si els veïns poden dir sí, aquest senyor, aquesta senyora ve aquí cada cap de setmana o cada a l'estiu també ve, etcètera, etcètera, tu demostres que tens una part de la teva intimitat allà i la policia pot entrar i treure aquella gent. Per tant, no es donen ocupacions que s'allarguin en aquests casos. Si passa, que diuen els Mossos que passa poc, doncs la policia intervé. Quan és aquest poc? Doncs aquest 4%, no? Aquest 4% de denúncies que es fan en pisos on hi viu gent, que clar, aquest és un 4%, és veritat que si mires les dades absolutes és una xifra una mica més alta, són 284, que dius, ostres, són bastants, podríem dir, quasi bé un al dia, però els Mossos diuen que això es resol ràpidament. S'entra i es treu la gent. De fet, si mires quants casos de violació de domicili arriben als jutjats, n'hi ha una quarantena en tot l'any. A més, aquests que arriben als jutjats no són només els relacionats amb una violació de domicili per intentar quedar-s'hi, sinó qualsevol tipus de violació de domicili, que és, per exemple, doncs jo què sé, una exparella que entra perquè vol recollir les seves coses sense el teu permís, un veí que entra sense el teu permís, el que sigui, tot. Per tant, de totes aquestes, només una quarantena arriben als jutjats.
Després de que es publiquin aquestes xifres oficials, t'has fixat en alguns mantres que envolten l'ocupació i l'habitatge i has intentat mirar si realment són un tòpic o hi ha alguna cosa de certa. La llei protegeix l'ocupa i desprotegeix el propietari.
Clar, aquí és, ja comencem amb els blancs i negres, amb els grisos, diguéssim. Fins ara teníem dades que eren molt, molt clares. En aquest cas, el que diuen els advocats especialitzats, Mossos d'Esquadra també, és que no és que l'ocupa estigui sobreprotegit, el que està molt protegit és el dret a la inviolabilitat del domicili. És a dir, si tu t'estableixes en un lloc i allò és el teu domicili, allò està molt protegit, és un dret fonamental que està a la Constitució i que no es pot violar de qualsevol manera. Per tant, no és que es protegeixi molt els ocupes, sinó que es protegeix a tu, a mi i a tots quan tenim una casa, un lloc on desenvolupem la nostra intimitat, la nostra vida. No pot ser que allà on tenim la nostra vida hi pugui entrar qualsevol. De fet, si tu vius en un pis de lloguer, el teu propietari no pot entrar sense el teu permís. Allò seria una violació de domicili. No pot entrar la policia sense un ordre judicial, seria una violació de domicili. Per tant, això no és que protegeixi els ocupes, sinó que protegeix a tota la gent que té un domicili. Llavors, clar, pel que fa als propietaris, és evident que si una persona té una propietat i pateix una ocupació, doncs té un problema. Què vol dir? Que el dret a la propietat privada no existeix? Sí, evidentment existeix, també està a la Constitució, però el que passa aquí és que, per exercir el dret a la propietat privada, no pots conculcar el dret a la inviolabilitat del domicili. Per fer-ne valdre un no pots agredir l'altre dret. I llavors podríem dir, entre cometes, que això preval. Evidentment, això, amb tots els grisos de tots els casos judicials que es puguin donar i de totes les circumstàncies concretes. Per tant, és veritat que hi ha una protecció del domicili i, a més, en els casos d'ocupacions, podríem dir que també hi ha una protecció afegida, que està a la llei de l'habitatge del 2023, aquí a Catalunya ja hi era d'abans, que és que si les persones que han entrat a un pis i l'ocupen acrediten que són vulnerables, doncs tenen encara una protecció reforçada, que és doncs se'ls ha d'oferir una alternativa residencial, etcètera, etcètera, si és que demostren doncs aquesta vulnerabilitat que deia.
Catalunya és més permissiva amb els ocupes que altres llocs.
Bé, això podríem dir, i també un altre cop entre moltes cometes, seria no tant, no, la paraula no seria permissiva, l'he posat jo, per tant, però és més garantista, podríem dir. És a dir, a partir del 2015, Catalunya sí que és veritat que és el primer territori de l'Estat que fa una llei que afronta aquest fenomen i és la primera que fa que els grans tenidors hagin d'oferir alguna alternativa o anar una mica més en compte a l'hora de posar-se a desnonar. És veritat que aquesta llei protegia d'entrada, sobretot, la gent que tenia un lloguer i el deixava de pagar, no tant la gent que ocupava, però és veritat que del 2015 fins al 2022 a Catalunya hi torna a haver-hi una altra llei, que tampoc hi és a la resta de l'Estat, i amb aquestes lleis doncs, hi ha aquesta empara legal que en els altres casos no hi havia per als ocupes. Llavors, què passa? Que el 2023 ja l'Estat fa la seva llei de l'habitatge, que llavors iguala el tractament d'aquestes circumstàncies a la resta de l'Estat. I seguint cronològicament, el 2024 arriba el Constitucional i raspalla uns quants articles d'aquestes lleis catalanes, per tant, l'empara ara és la llei estatal, però és veritat que durant uns quants anys no és que es fos més permissiu, sinó que hi havia una mica més de garanties per la gent que ocupava els pisos o que havia hagut de deixar de pagar els lloguers per circumstàncies mil.
En les ocupacions, els processos s'eternitzen.
Bé, aquí dic, cert, no? No seré jo el que digui que no és veritat, però també és veritat que ja en aquesta llei s'han articulat uns mecanismes per intentar que aquests procediments siguin el més breus possibles, entre cometes, no? Si a la persona que ha de recuperar l'habitatge, la propietària de l'habitatge que està ocupat, és una persona física, en 2 mesos la gent que hi ha vivint en aquell habitatge ha d'acreditar vulnerabilitat, l'administració està obligada a oferir una resposta i una alternativa, i si no ja es pot començar a activar el procés de desnonament, en 2 mesos. Evidentment, per aquí entremig hi ha recursos, no recursos, i ens trobarem doncs, finalment amb l'embut que ens trobem en molts altres casos del sistema de justícia. Però és veritat que s'han articulat doncs, aquests mecanismes per agilitzar 2 mesos en el termini de la justícia. Tots sabem que és una meravella, tant de bo tots els processos poguessin tenir aquests terminis. Però és veritat que, per exemple, parlant amb els APIs, et diuen que encara és massa aviat per saber si aquests mecanismes accelerats permeten recuperar els pisos de manera més ràpida, tot i que en teoria és pel que estan fets. Mm.
Totes aquestes coses que ha posat damunt la taula el Carlos Baraíbar són qüestions molt tertuliejables. Segur que hi voleu dir la vostra. Jaume Clotet, Eduard Voltes i Olga Ruiz. Qui vol començar?
Bueno,
Eduard,
ja m'hi poso, va. A veure, el que ha explicat ara el Carlos vol dir que quan es diu, com per exemple deia la portaveu de Junts al Congrés l'altre dia, no? Si t'ocupen casa teva... No? Bueno, no. Si t'ocupen casa teva, el mateix dia estan al carrer. Perquè truques a la policia i la policia hi va. ¿Vale? Entenent, a més, casa teva també la segona residència. Per tant, jo vull comunicar al 99,9% dels oients del suplement, ¿vale?, que ens estan escoltant ara, que no tenen cap problema amb l'ocupació. Per molt que els polítics o determinats polítics o determinades empreses de desocupació o determinats sectors d'ultradreta o determinats professionals dels fake news estiguin intentant ficar la por al cos o determinades empreses de seguretat que fan falques a la ràdio com si això pogués passar, val? Doncs que el 99%, 99,9% de la gent que ens està escoltant ara, l'ocupació no és un problema, d'acord? La usurpació seria, a més, no és ocupació, és usurpació, segons acabem d'aprendre. Per tant, ara estem parlant anem a parlar del problema que tenen un 0,01% dels oients que ens estan escoltant, val? Que són els superrics, que és la gent que té, que són els grans tenidors. És gent que té, segons el decret, més de 10...
No, més de 5.
5, va canviar la llei, sí.
Més de 5. Ok. Perquè el PNB ho ha fet baixar, no, això?
No, ha fet baixar una altra cosa.
Val,
del...
Okay. Val. Doncs, si volem gastar hores de ràdio i mitjans pel 0,01% de l'audiència, diguem-ne, podem dir que, bueno, doncs que entre... Jo, que m'he educat en família catòlica, jo no, ja, he perdut la fe, però m'he educat en família catòlica i en escola catòlica, entre algú que té més de 5 pisos... i que els té buits, i algú que té una situació de vulnerabilitat que o ocupa un pis buit o dorm al carrer, doncs a mi m'han ensenyat, en el meu sistema moral, diguem-ne, m'han ensenyat que he d'estar al costat d'algú que si no dormiria al carrer. Ja està.
Jaume.
Aviam, diverses coses. Primera, jo crec que no sé quanta gent li afecta això dels nostres oients, però la part que preocupa, que no és el tema que parla el Carlos, és el tema de la gent que lloga un pis i deixa de pagar, però és un altre tema, però per un altre dia.
Separem-ho.
Dit això, però hi ha un problema, diversos problemes, però parlem d'aquest que el Carlos parlava. Diverses coses. Primera, si una persona té 5 pisos propietat, que dels oients que ens escolten deuen ser bastants, perquè Catalunya és un país de propietaris i molta gent...
Moians molt rics, eh?
No, no, caram. No, perdona.
També en tenim molts que no tenen casa en propietat, eh?
5 pisos, una família a Catalunya no és infreqüent.
No és infreqüent?
No és infreqüent. Amb el pas dels anys, el pas de les dècades, els mateixos que tu, hi ha molta gent a Catalunya que...
Tenim amics diferents.
Que se n'han comprat un, se n'han comprat un altre, n'han heretat un o dos i en tenen un a la muntanya. O a la costa. No estic parlant de res estrany.
La burgesia té tot el dret a existir i a Catalunya també tenim molts burgesos.
Però és igual. Imagina que tens un o set. És que és igual. Si el tens buit perquè el tens guardat pel teu fill, per quan estudi, pel que sigui, perquè tu el vols tenir buit, és que tampoc te'l poden ocupar. És a dir, el fet de que estigui ocupat per tu o no estigui ocupat, és que és igual. És teu i el pots tenir com tu vulguis disposar. Igual dius, mira, d'aquí un any la meva filla et farà 18 anys i se'n va en aquest pis, el tinc buit perquè no el vull llogar. I te l'ocupen, doncs és un tema de la teva propietat. I després, a mi, el tema de, abans heu comentat si a Catalunya o la llei empara més a l'ocupa que el propietari, ha dit una cosa al Carlos molt interessant. Diu, la policia no pot entrar en un pis, per exemple, meu o de qui sigui, buit sense un ordre judicial. O sigui, la policia, ni més ni menys que la policia, no pot entrar en un pis buit sense un ordre policial. Un senyor pot entrar en un pis buit i s'hi queda, un any o dos. Home, jo no sé si la llei empara els ocupes o no, però que com a mínim tu ho has dit, és permissiva o no, com has dit, garantista. Home, és bastant garantista. O sigui, té més garanties una persona que ocupa un pis buit d'un senyor de les Garrigues que no els Mossos d'Esquadra. Home, em sembla una mica estrany. I per tant, jo crec que si mires les dades, la majoria d'ocupacions són a casa nostra, a Catalunya, i per alguna cosa serà. I fins aquí és el que crec que volia dir.
Fantàstic. Sabia que el tema donaria de sí. Olga, endavant.
Ahir jo he de dir que tinc sentiments trobats amb aquest tema i que no tinc una posició de blanc o negre clara. És a dir, no sóc gran tenidora i no conec
jo
ningú
tampoc, que
tingui... No. I no conec ningú ni m'envolta ningú que tingui 5 pisos, amb la qual cosa aquesta realitat no la he viscut de prop i la desconec, tot i que, òbviament, sé que existeix. No, però un cop dit això, sí que sóc buscadora de pisos de lloguer de forma freqüent, més que res perquè et van expulsant dels pisos de lloguer, no? Llavors no tens més remei que seguir buscant, no? Aquesta és la realitat de tantes altres persones. Algunes vegades, com aquesta darrera vegada, per una herència, que és un tema que també un dia parlarem. És a dir, una persona que tenia uns pisos i els hereus han dit quants pisos tenia aquesta senyora? 5-7 per nosaltres, perquè no volem pagar l'impost de successions, perquè no tenim la liquiditat, o pel que sigui estan en el seu dret, tot i el que a mi m'ha suposat, que és de pressa i corrents buscar un pis. És a dir, un cop dit això, ahir vaig fer una búsqueda amb un portal immobiliari de pisos de compra amb ocupes, ocupats directament.
Hi ha filtre.
386 pisos amb un portal immobiliari que tots coneixem, de pisos ocupats. Anunci estàndard, oportunitat única, se vende piso con inquilinos ocupas dentro. Que suposa una oportunitat d'inversió sense precedents, un pis amb moltes possibilitats, característiques. El pis, per raons òbvies, no es pot visitar.
Correcte.
Característica número 2. Un cop comprat el pis, la persona que l'adquireix és qui s'ha de fer responsable de tot el tema judicial, jurídic, etc., per treure els inquilins que ocupen de forma il·legal el pis. 386, vaig fer una búsqueda ràpida a Barcelona, eh? Això vol dir que, home, un problema d'un o dos pisos ocupats no hi ha. Hi ha un problema que crec que va una mica més enllà i que...
Però és que no deia el contrari, el que passa és que deia que aquests pisos són de grans tenidors,
i són pisos... Que posa un inversor per vendre a un altre inversor.
Us dono la raó, dic que ara anava, sí, que problemes de pisos ocupats hi ha, vull. Ara bé, d'aquests pisos buits, de qui són aquests pisos buits? Si no vaig equivocada, en Carlos em corregirà, la Sareb té una gran i àmplia propietat d'aquests pisos, la majoria d'ells són de la Sareb, controlada pel govern d'Espanya. La majoria d'aquests pisos són de la Sareb. Per tant, serien de tots, més o menys.
Per
darrere de la Sareb tenim tres entitats bancàries i els seus entrellats, que serien el BBVA, el CaixaBank i el Banc Santander. i després, si voleu, podem seguir. És a dir, hi ha un problema d'habitatge en aquest país, hi ha un problema d'habitatge més que evident en aquest país. Té solució fàcil? No. És un dels temes més polititzats, polititzables, exagerats i controvertits? Sí. És utilitzat de forma indistinta políticament? Sí, ho és. S'ha intentat buscar una solució fàcil al problema de l'habitatge històricament? No. S'han començat a posar les piles? Ala, ara.
Puc afegir una pregunta més retòrica d'aquestes que fas? És honest ser polític i dir, si t'ocupen casa teva...
No. Vale. Ja t'ho dic jo. No, si estem, si estem d'acord, eh? Estem absolutament d'acord amb això, eh? Estem absolutament d'acord.
No,
és un dels temes...
Ho deia contra tu, eh? Ho deia perquè la por social s'ha generat d'aquesta manera.
Però saps què passa, Eduard? Que la por mou vots.
Clar.
La por el que fa és depositar una papereta a la urna de torn.
Pregunta-li a l'ideòleg del Si tu no hi vas, ells tornen.
Clar. Per tant, per això s'està utilitzant. Ara bé, que des de l'altre cantó, des de quin sigui el cantó, des del cantó de les no fake news, en realitat, s'hauria de fer una pedagogia molt més intensa, intensiva, sobre la realitat del que està passant amb els pisos buits, també t'ho dic. I aquí hi ha un problema evident. No sabem fer pedagogia d'alguns temes que ha capitalitzat una part de l'arc polític.
Mm-hmm. Com dèiem, dels pisos que s'ocupen, el 80% són de grans tenidors. I el que es dona, en aquest cas, és que els Mossos d'Esquadra es trobaven en molts casos que fins i tot els hi costa trobar el propietari. És a dir, hi ha una persona que ocupa un pis, que els veïns doncs diuen aquest pis l'han ocupat perquè l'han entrat, detecten que aquell pis està avui i ara ja no ho està. Els veïns van ho diuen a la policia i la policia, clar, no hi ha denúncia. Si no hi ha denúncia, no es pot actuar ni pot començar cap procediment judicial. Problema de qui és aquest pis. I els Mossos d'Esquadra han fet una cosa, que és anar a buscar sistemàticament de qui són aquests pisos, fins al punt que tenen un registre, com el que es va prometre fer, de pisos buits, on tenen 35.000 pisos buits de bancs, fons d'inversió, etcètera, etcètera, i llavors van buscant allà l'Excel, truquen i diuen, escolta, aquest pis és seu. I el banc de torn diu, no ho sabia, perquè evidentment aquests pisos es mouen en paquets, i llavors és seu. Vostè el vol recuperar i llavors es comença a activar el procés, però fins a aquest punt s'ha hagut d'anar per l'abandonament, la situació d'abandonament d'alguns d'aquests pisos. És veritat que la llei, i els Mossos d'Esquadra ho reconeixien, ara apreta una mica els grans tenidors i els força una mica a deixar que aquests pisos no estiguin en situació d'abandonament. Això què ha fet? Doncs que comencin a prendre més mesures i a posar alarmes i a com a mínim, a posar una mica en ordre quins pisos tenen. Això què ha fet també? Doncs que hagin baixat les ocupacions consumades, però hagin pujat o estiguin pujant una mica els intents frustrats. Per què? Doncs per això hi ha més eines. El gran tenidor ha posat una càmera, llavors és més fàcil que s'activi, és més fàcil tenir la prova de que aquell pis l'han obert trencant el pany, etcètera, etcètera, i llavors això està començant a facilitar una mica tots aquests tràmits. Després es parlava aquí de la Sareb o d'aquesta entitat en concret, que és un cas molt concret de pisos que sembla que són nostres, però clar, la missió de la Sareb no és la de posar aquests pisos a disposició de la població, sinó recuperar el màxim de diners pels bancs i fons d'inversió que havien perdut diners comprant uns actius tòxics. No?
Per tant, vendre'ls.
Exacte. Per tant, vendre'ls el millor postor, tot i que segueixen sent els pisos que queden buits ara, doncs els que ningú vol, o estan mig acabats, o estan en zones on la gent no vol viure, evidentment.
Deixeu-me fer una pregunta, igual soc molt simple, i és més que probable, perquè parlo des de la ignorància amb aquest tema més absoluta, però ara ens deia el Carlos, molts d'aquests pisos són de grans tenidors que ni tan sols saben que els tenen, no? I per tant, quan els truquen per buscar-los i es fa aquest registre, són bancs que et diuen, ostres, no sabia ni que aquest pis era meu. Tenint en compte que en el país tenim un problema d'habitatge important i que s'estan fent polítiques d'habitatge a llarg termini i que s'està buscant de quina forma solventar el problema, no existiria la possibilitat que hi hagués una compra per part del govern de Tor de pisos que els bancs tenen, no saben ni que els tenen ni possiblement falta... ni els interessen, però de forma...
Només falta que a sobre facin negoci els...
No, no ho dic, no, per fer habitatge social, òbviament, per fer habitatge social, bueno, no per fer negoci.
No hi ha diners per això que tu demanes, Olga.
No hi ha diners?
Una cosa, perquè...
No. Segur?
40 segons per cadascú, sisplau, 40 segons, Eduard.
Un advocat que es dedica al tema amic, m'escriu el següent després de la teva intervenció, Olga, diu, Eduard, el concepte ocupat, segons els portals immobiliaris, és fals. Les immobiliàries qualifiquen de pisos ocupats, però els qualifiquen de pisos ocupats, però en realitat no ho són, sinó que són pisos que estan en procés de desnonament per manca de pagament o per expiració del contracte de lloguer.
Correcte.
No són ocupats. Mm. És a dir, estan fent servir aquests portals la paraula ocupa per parlar de gent que no pot pagar el lloguer.
Vale, no és gent que ha ocupat el pis.
Sí, ens estan enganyant també des dels portals immobiliaris.
És gent que lloga un pis i deixa de pagar en un moment determinat el lloguer. Exacte. Mira, 40 segons que deia...
El concepte que poses aquest, eh? Sí, piso en venda ocupado, eh?
És el llenguatge popular.
Jaume.
Sí, superbreu. També ens hem de preguntar, el que deia, quina és la solució, per què hi ha tants pisos buits de gent que siguin grans o pocs tenidors, eh? No parlo de la Sareb, de pisos de gent normal que no vol llogar perquè té por que no li paguin. I faig un mini apunt. Quan agafem exemples d'altres països, no? A Viena, el 70% del parc és de lloguer protegit de l'Estat o de l'Ajuntament, que em sembla molt bé. A Viena ocupes un pis o deixes de pagar el lloguer i te'n vas al carrer relativament aviat. Per tant, si mirem a fora, també mirem a fora correctament.
6 minuts per les 10. Matí complicat pel vent, avui sobretot al sud i al nord del país. Protecció Civil ha enviat una alerta per fort vent al Montsià, al Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp fa tot just una hora ja, pràcticament. Però és que n'acaba d'enviar una altra... Com aquest que sona, puja, puja. No us espanteu, aquest és del suplement, eh? No és el vostre telèfon mòbil, ara a casa tothom allò pensant-se que l'ha arribat. No, no, no ho tornem a fer això perquè, si no, la gent es confon. A veure, ara n'han enviat un a les comarques del Pirineu, Prepirineu i l'Alt Empordà. Per tant, al nord del país i al sud del país, alerta amb el vent. S'han tancat les estacions de Vallter i Espot pel fort vent, pel torb i per la manca de visibilitats. En aquests punts del país es recomana evitar desplaçaments i activitats a l'exterior durant tot el dia, així ho explicava la Imma Soler fa una estona al suplement.
Donem la instrucció d'evitar desplaçaments i a les activitats a l'exterior. Això és una instrucció. S'han d'evitar aquests desplaçaments. Un desplaçament que sigui vital, això ho has de fer. Ara bé, un altre desplaçament que no sigui per un motiu d'aquests tan importants, en aquests moments no s'ha de fer.
Temporal que afecta també les carreteres, caiguda d'arbres a l'AP7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud, i a aquesta hora també circulació tallada a l'AP7 entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord per un accident i retencions en aquesta mateixa zona a l'A7 amb un carril tallat. També retencions a l'A2 al tram entre Cervera i Ribera d'Ondara en els dos sentits. Carlos Baraibar, Olga Ruiz, Jaume Clotet, Eduard Voltes. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
Ocasión Plus.
Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 35% de descompte. Vine als Flash Days, només fins al 18 de febrer. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Ben.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra, els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció... Que
els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Durant 4 dies ja són aquí les ofertes límit del Cort Inglés amb el nostre finançament 100%. Ofertes d'electrònica, electrodomèstics, llar, només fins al 15 de febrer. Tan sols amb la targeta El Cort Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar El Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions i exclusions al cortinglés.es.
Avui celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Hem tornat a viure el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
Fem territori, fem país...
Doncs arrenca aquesta jornada de Ronda Litoral, que estem aturats, eh? No sé si arribarem a Girona.
Quan quedes amb algú de Barcelona, sempre arriben tard perquè diuen: oi, hem trobat un trànsit sortint.
Què dius? Ja, mira, sóc al Centre Cultural La Mercè, molt ben acompanyada.
A veure,
aquí la tens. Aquí la...
Hola! Cada matí, quan vaig a l'escola, escolto Catalunya Ràdio.
Estic aquí, acabo d'entrar.
Ara què dius? La feina de la ràdio en crear un estàndard que sigui una llengua comuna que tots entenguem.
Aquí a Tarragona s'escolta molta ràdio?
Sí, jo sí.
Ara mateix nosaltres som a Torelló.
On hi ha el Pollasso.
És de l'Ateneu de Tàrrega. La
ui, això és una festassa.
El Dia Mundial de la Ràdio.
Som-hi?
Som-hi. Va, anem-hi.
Bona nit, Manresa.
Manresa! Tots vostès. Pastora, un aplaudiment pel Josep, guanyador d'aquest concurs de tribunes.
Juliana Canet, Roger Grandell.
Bon dia.
Bona tarda.
No, és que jo he de tracalar coses amb el Joan.
Visca Catalunya!
Ràdio.
Visca la ràdio i visca vosaltres. Perquè aquest viatge radiofònic només té sentit si el fem plegats.
Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. El Dia Mundial de la Ràdio a Catalunya Ràdio.
Venim amb tu.
Per molts anys.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Escolta, sóc al súper del Corte Inglés fent la compra. Déu-n'hi-do quina varietat i la millor qualitat. He vist els plàtans de Canàries boníssims, a 2,49 euros al quilo. Ah, i també agafo detergent Ariel, original i color, que està en la segona unitat al 50%. Aprofitem, no?
Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app. Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com. 012, la millor resposta.
Què fas tan concentrat?
He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
Que bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
M'encanta veure't tan motivat.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.